Els nous illencs, la identitat dels adolescents d'origen immigrant a la ciutat de Palma, és un llibre que s'ha publicat amb una de les investigacions del geògraf i investigador Andreu Mir, a qui ara tenim el plaer de saludar. Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, en aquest cas et vas fixar en l'adolescència dels joves d'origen marroquí i xinès establerts a Mallorca, bé, a Palma concretament, no?
Sí, sí, a la ciutat de Palma, correcte.
Primer de tot, què et va impulsar doncs, a fer aquesta mirada?
Bueno, és el resultat un poc d'una experiència molt vivencial. Jo vaig créixer a la barriada de Pere Grau, és un poc el pulmó migratori de la ciutat de Palma, i aleshores, durant la meva infància, d'anys 80 i fins als 90, d'alguna manera el paisatge social que hi havia en aquell moment a ciutat era com molt estable i homogeni, hi havia una convivència de població autòctona, en aquest cas mallorquina, amb població peninsular que havia arribat a Mallorca, però també a Menorca i a les Pitiuses a partir del primer boom turístic dels anys 60 i 70. Per tant, hi havia una escena un tant homogènia i estable. I a partir de final dels 90 comencen a arribar a poblacions estrangeres. En un primer moment, d'una manera molt feble, eren comunitaris, però després, a partir de ja avançats a la dècada dels 90, comencen a arribar a poblacions extracomunitàries. I allò comença a canviar un poc i, per tant, per exemple, els comerços que sempre havien regentat gent de Mallorca o gent de la península, pues, comencen a abandonar-se i a omplir-se de negocis titulats per poblacions estrangeres i que canvia una mica l'escenari. I aquí surt un poc la pregunta del tema de l'identitat. Un poc el punt d'inflexió va ser el tercat que hi va haver l'any 2005 a París, on la segona i tercera generació de nouvinguts pues, de qualque manera se rebel·len envers de la població francesa, i és aquí on jo me planteig una mica quin podria ser la situació a les illes en aquesta segona i tercera generació, és a dir, un pot de cara en el futur.
Per què et centres amb els adolescents?
Bueno, és un poc és el moment en el qual la persona se comença a plantejar qui som, qui vull ser, qui m'agradaria ser, i per tant la formació de la identitat quan més significació té és en aquests anys. I per tant, a l'hora d'estudiar la identitat, pensava que els adolescents serien els que me donarien més informació de cara a poder fer una predicció de futur.
Clar, entenem que, si parlem de crisi d'identitat, els adolescents d'origen immigrant, marroquí i xinesos en aquest cas, doncs tindran molta feina, no?, durant aquest tram de la seva vida. Vull dir, perquè, clar, d'entrada qualsevol adolescent ja té una crisi d'identitat i a sobre li sumam el fet de l'origen, no?
Correcte. En el llibre parlam d'un concepte que jo crec que és prou eloquent, és de transició simultània. L'adolescència en si mateix és una etapa de canvis físics, emocionals, psicològics, etc. I això ja genera un estat de tensió a la persona, un estat de tensió que és compartida, per la qual hem passat tots i, per tant, que no distingeix de cultura. Evidentment, és un estat que es compa amb lo biològic, amb lo psicològic. Més enllà d'aquesta primera transició, en el cas d'aquestes persones, s'hi suma un altre procés traumàtic, que és el canvi cultural. A part d'aquest canvi, diguéssim, inherent a l'adolescència, hi ha aquest canvi cultural, i precisament aquest canvi cultural apareix en el moment en el qual l'individu se situa per primera vegada davant del repte identitari. Abans parlàvem de que és en aquest moment on la persona se comença a plantejar qui és o qui vol ser. I aquí apareixen referents identitaris propis de la societat d'acollida i altres de la societat d'origen, i aquests referents identitaris no sempre són coherents, a vegades són bastant oposats uns a l'altre, i això genera un estat de crisi en aquests joves.
clar, ens podem imaginar un adolescent, no?, que amb una mà agafa una corda, la de la seva família, els seus orígens, no?, i amb l'altra mà agafa la corda de la societat que l'acull, i les dues entren en tensió i l'adolescent està al mig, no? Supos que hauràs explorat aquestes relacions de tensió entre una escena i l'altra, i a més també si és diferent un poc amb els xinesos o amb els marroquins.
Bueno, sí, són situacions, són vides en crisi, diria jo. Per un costat, les famílies exigeixen un compromís ètnic, un poc en la cultura des d'allà on venen. Penseu que les famílies, tant del Marroc com de la Xina, que arriben a les Illes Balears, són famílies procedents eminentment de zones rurals, perquè la Xina, parlar de zones rurals, parlant de ciutats petites, parlant de ciutats de 2 o 3 milions d'habitants, però sí que són zones de poblacions més aviat tancades, que, per exemple, el concepte de l'adolescència no l'entenen, perquè no és un concepte que hagin incorporat a les seves societats, és a dir, aquest estat de l'adolescència moderna no l'entenen, allà se passa de la vida, diguéssim, d'infant a la vida adulta en un període de temps molt breu, i que, per tant, aquests fills seus comencen a incorporar actituds que la família no entén, és a dir, maneres de vestir, pentinats, músiques que escolten, determinats comportaments a la xarxa d'internet, i això genera una confrontació molt grossa entre família i aquests adolescents que necessiten anar incorporant aquests elements de la societat d'acollida per sobreviure a l'escola, a l'institut, en el carrer, en l'equip de futbol, etc.
Això tant amb els xinesos com amb els marroquins, has detectat aquesta situació?
Sí, el que passa és que les exigències a nivell familiar són molt diferents. Els elements identitaris que reclama la societat que procedeix del Marroc, pues, van molt lligats a l'islam, en aquest cas, i estan també molt marcats per un element que és bàsic, que és la capacitat de consum.
Normalment, la capacitat de consum, has comentat.
Sí, les famílies marroquins normalment són famílies que passen per un estat, per una situació econòmica més aviat modesta. Els marroquins bàsicament se dediquen a l'agricultura, sobretot a la construcció, i per tant són famílies que han estat castigades aquests darrers anys amb el període de conjuntura econòmica que han passat. Per tant, això limita molt la capacitat de consum d'aquests adolescents en un món en el qual l'adolescència implica consum. I per tant això és un element que els acaba arraconant segons quins àmbits de la societat. En el cas de xinesos és diferent, un poc estan castigats per aquesta idea de progrés que tenen les seves famílies, de sempre voler fer feina i no guardar temps per soci, per tant els pares moltes vegades els reclamen que el diumenge es posin pegues per anar a fer feina en el comerç que tenen, o en el xinguito que tenen de vora la platja, i després també hi ha un component endogàmic molt potent que tenen els xinesos i que se demostra, per exemple, com l'idioma.
Component endogàmic que, per exemple, s'expressa amb l'idioma o, per exemple, amb el tema dels matrimonis, no?, quan es van fent parella aquests adolescents?
Sí. En el cas de xinesos, per exemple, una de les preguntes que jo plantejava en el meu anàlisi era i tu amb qui te veus? Amb qui te casaria? D'on seria la teva parella? En el cas de marroquins, és veritat que els nins, les nines no, però els nins manifesten una obertura, un desig de també casar-se, que tindrien una parella que no fos, en aquest cas, musulmana.
I elles no, eh? Elles ho tenen clar, que volen un musulmà.
Ell és musulmà, sí. En el cas de xinesos, no hi ha excepció. Tots els xinesos se veuen amb una parella xinesa. Per tant, hi ha un component endogàmic molt significatiu. Si bé és vera que és previsible que la segona o la tercera generació això canvia una mica, però de moment les parelles mixtes més aviat són l'excepció.
Aquests resultats de la teva investigació podrien ser extrapolables a altres illes com Formentera? Bé, aquí no tenim una migració xinesa significativa, però en canvi sí que tenim nord-africana.
Jo penso que sí. Hem de pensar... Jo, a part del procés d'observació que he fet, l'he fet a les ciutats d'on venen, tant en el Marroc com a la Xina, i jo diria que la migració, en aquest cas marroquí, procedeix de dues altres regions molt concretes, i per tant l'origen d'allà on venen és el mateix, i avui en dia les diferències que hi pot haver entre un jove que va a l'institut de Formentera i un jove que va a un institut de Palma, jo penso que són mínimes.
Pensen en tornar als seus països d'origen o ja es veuen com uns illencs més, diguem-ne?
No, la majoria tenen molt clar que no tornaran, sinó que ja quedaran a viure aquí. I per tant, això hauria de ser un motiu de reflexió, no només per ells, sinó també per els illencs, perquè està clar que per ventura els pares que han arribat no tenen els papers que acreditin que són illencs, però ells són illencs de ple dret i, per tant, han arribat per quedar-s'hi.
I s'hi senten com a tals?
No. En principi, són persones que han adoptat una mica aquesta pauta molt pròpia dels migrants. En el final, pensen que quan van allà no els acullen com a marroquins o com a xinesos, i quan són aquí també entenen que la gent no els veu ni com a espanyol, ni com a mallorquí, ni en aquest cas com a illencs.
Caram.
I això els genera també una certa inestabilitat.
Home, clar. Clar, clar. I escolta'm, això podria derivar amb això que tu parlaves abans al principi, no? L'any 2005, aquells disturbis a les banlieues parisenques, creus que es podria donar una situació que arribés a produir aquesta tensió entre col·lectius?
Bueno, situacions de tensió, per exemple, en el cas de Palma, hi ha moltes, és a dir, barriades com, per exemple, pot ser Son Goldeu, una barriada més aviat modesta, on hi ha un percentatge aproximat d'un 40% de població extracomunitària, hi ha hagut ja situacions de tensió més entre col·lectius, no entre individus, sinó entre col·lectius. Les situacions de tensió, bàsicament, un poc veient els processos que s'han donat a països que tenen major tradició que nosaltres, venen motivats per dos elements. Un, per situacions de manca de recursos, és a dir, un procés de crisi econòmica llima una mica aquestes problemàtiques, i una altra qüestió és per xocs culturals que hi pugui haver. Per exemple, en el cas d'aquests adolescents, segueixen amb molta atenció quan hi ha un atac jihadista o quan hi ha un problema, tot i que sigui a un altre país o a una altra regió, això els afecta d'una manera molt directa i fins i tot els implica tenir tensions amb companys o amb població autòctona.
Bé, això és el que t'anava a dir, no? Per posar-nos a la pell d'aquests joves, no? Quines serien les situacions, les circumstàncies en què pateixen de forma més contundent aquest xoc cultural, no? Els joves marroquins, els joves illencs d'origen xinès, més ben dit.
En el cas dels marroquins, per ventura són els que ho pateixen més. Hi ha distints informes, però com a exemple, l'informe Galeso, que és una fundació que fa estudis sociològics, que ordena, el va ordenar fa poc temps, com veiem els mallorquins en els distints col·lectius. Aleshores, fins i tot, sempre històricament els pitjors considerats havien estat els ciutadans d'ètnia gitana, i darrerament els marroquins estan per davall ells. Per tant, de tots els col·lectius, a ulls dels illencs, aquells que tenen una consideració més pejorativa són els musulmans, per una qüestió bàsicament cultural i econòmica. per aventures marroquins són els que denuncien més situacions de racisme, en aquest cas. En el cas de Xina és un col·lectiu més silenciós, tot i que ells se mostren molt modestos pels retrets que se'ls fa, sobretot per un tema comercial. La proliferació de negocis xinesos aquests darrers anys, a partir de 2005-2007, ha implicat en alguns casos una amenaça directa pel comerç local, i ells de qualque manera coincideixen a pensar que a la botiga dels pares són habituals els retrets o els comentaris pejoratius en relació a aquesta activitat comercial.
Avui hem xerrat amb l'Andreu Mir, ell és geògraf i investigador i autor del llibre Els nous illencs, la identitat dels adolescents d'origen immigrant a la ciutat de Palma, amb interessants reflexions que, com us deia el mateix Andreu, doncs també es poden aplicar a la nostra illa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.